L'hora de la gent gran.
Estimats radioients i televidents de Ràdio Calella Televisió, com esteu?
Bé.
Espero que bé. No, vosaltres no. És que ho dic al públic que ens està escoltant. Espero que estigueu bé i desitgem que estigueu bé. Avui estem contents. No sé si és perquè és Setmana Santa, però la Setmana Santa és una setmana d'aquestes de repòs, de pensaments interiors, no?
De recolliment.
Sí. Però estem contents. Sí. Vull dir, ja estem en primavera, la sangre altera, vull dir que bé, això és positiu. També, com sempre, vull desitjar que els que esteu una mica fotuts pues, us recupereu del tot. Amb la nostra edat és difícil estar perfecte, però almenys que estiguem percentualment bé. Tinc una taula avui que hem fet ja la prèvia entrevista i han sortit coses molt, molt interessants sobre el tema de l'edatisme. Edatisme és una paraula que fins fa poc ningú l'entenia. Era un concepte que dius, bueno, diguem que és edatisme i no sabíem què dir, no? Ara ens estem conscienciant, potser amb excés, no? Però, bueno, anem a ser pràctics i anem a aprofundir una mica sobre aquests conceptes d'edatisme. La definició que es fa oficial és una forma de discriminació social per qüestions d'edat, que afecta a moltes persones grans, la qual el problema és complex i té importància. Ara bé, nosaltres el que intentem lluitar dintre de la nostra esfera i dintre de lo que és l'Associació de Gent Gran de Calella és l'edatisme, és l'aïllament social i el que és la soledat. Però, si volem, ho podem ficar tot de lo que és el concepte d'edatisme. Inclús fixeu-se que la Fundació La Caixa li està donant una importància capital a l'edatisme, no? Ha publicat llibres, ha publicat conceptes, ha fet enquestes, i inclús ara ha promocionat dintre de les seues respectius esplais pues, una comissió de treball sobre el que és edatisme. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica què és aquest grup de treball al que vosaltres perteneixeu per combatre l'edatisme. Teresa, vols començar tu?
Jo mateixa.
Bé.
Bé, doncs aquest grup de treball o taller, o com vulguem dir-ne, doncs és una mica per conscienciar-nos i primer nosaltres i conscienciar els demés sobre el que és l'edatisme, que com has dit tu molt bé, Josep Maria, era una paraula pràcticament desconeguda, no? Llavors, dins d'aquest taller, doncs, tots exposem les nostres idees i també va sorgir doncs, d'anar a una escola, amb un grup de nens, a ensenyar-los doncs, els jocs que nosaltres jugàvem quan érem petits, no? I com un intercanvi intergeneracional, que és el que vam fer. I sorprenentment, doncs, va anar molt bé, es van interessar moltíssim per les nostres coses i nosaltres val a dir que ens ho vam passar molt bé també, no? Llavors, aquest taller tracta de totes les vessants de l'edatisme, tant social com personal, com de família, etcètera, i bueno, i hem començat fa poc, encara no puc explicar-vos masses coses, però bàsicament és això, no?
Perdoneu una cosa, però és que us hauria d'haver presentat, eh? Carmen Soler, Elvira Navarro, Pasqual...
Carmen, no, Teresa Soler.
Eh?
Teresa Soler, no Carmen Soler.
Què t'he dit ara?
Carmen.
M'has batejat, Granyó.
Ah, no, és que... Oh, quins errors, Teresa Soler, torno a presentar-te, Teresa.
Gràcies,
Soler.
Gràcies, bon
Elvira
dia.
Elvira Navarro. El Pasqual Ludeña i la Maria José Pillero. Ells són matrimoni, ell és una persona que viu sola i la Carmen, i la Teresa viu en convivència també amb una persona.
Vinc amb el meu marit, sí.
Exacte. Vull dir que en aquest sentit hi ha diferències també posicionals en aquest sentit, no? Elvira.
Digue'm.
Quina opinió tens sobre això del...
De l'edatisme. D'aquest grup de treball.
Ara,
és interessant. Perquè l'edatisme, com abans havíem parlat, era una cosa que sempre ha existit, però que no ens hem donat compte, no tenia el nom concret, i a més hem vist doncs, les diferències. Nosaltres estem en una edat doncs, que no ens considerem iaios, grans, ja que aquesta paraula així és com despectiva, perquè ens veiem sempre joves, però que realment comencem a notar o veure aquestes diferències de l'edat. Aquest taller el que intentes, com ha dit la Teresa, doncs que ens coneixem d'alguna manera, hem començat amb els més petits, bueno, conscienciants abans, perquè són coses que et van passant normalment per la vida, però no prestes gaire atenció, però després, quan ho penses, doncs això que estàvem parlant, quan estàs en aquella franja dels 50 anys, ja comences a ser gran pels que venen quan estàs treballant, ja quan tens 60 o quan ets jove i veus una persona que ja porta 20 anys a l'empresa, ja, doncs, com deia el Pasqual, l'abuelo, és a dir, i vens donant compte de que tu arribes aquí i que, vamos, no hi ha la mateixa línia de fer per una gent jove, diguéssim, que per nosaltres. I com dèiem, també els iaios, hi ha diferències d'edat en què marquen també aquestes diferències. I el que intenta aquest taller és donar-nos en compte de que no és bo agrupar la gent dintre d'una mateixa...
Sí, grup d'edat.
Grup d'edat o grup del que sigui, de religió, de raça, del que sigui, sinó que cada un de nosaltres som persones. I això és el que ens estan fent ensenyar amb aquests tallers, i el que fan és apropar amb les escoles i amb els crios fer aquests intercanvis que realment...
Ens coneguin més tots.
Són força interessants i ens coneixem més... Es veuen les diferències d'alguna manera, desapareixen i ens trobem amb una persona i una altra persona, no amb un iaio i un nen.
Menys mal que li he dit a l'Alviré que fes una exposició concreta, Vull dir, però ho ha explicat molt bé, Vull dir, ho ha fet molt bé l'Alviré, però s'enrotlla,
Que sí. No, que ho ha fet molt bé.
Tu també ets el que t'enrotlles, Pasqual?
No. Jo no gaire. Jo és per feina.
Endavant.
No, mira, jo aquest grup que hem fet de l'edatisme, diguéssim, és molt interessant, perquè treballarem en dues franges d'edat. Ara hem treballat amb una franja d'edat dels nanos d'entre els màxim 10 o 12 anys, i després volem treballar en la franja d'edat a partir de 14, 16, 17 anys. Per què? Ho ha dit l'Alvira, aquesta primera presa de contacte ha sigut molt interessant, perquè no és que ells hagin vist alguna cosa, sinó nosaltres, per almenys jo, he vist alguna cosa, que quan tens una relació amb un grup que no és el teu, per exemple, de la nostra edat, tu també fas fas una espècie de cubeta. Mira, veus, són els nanos, els nens... Són criatures, es voloten, es renyen, xisclen i tal, no? Però quan t'apropes amb ells i comences a jugar amb ells, ja no jugues amb ells, jugues amb la Maria, amb el Pep, amb no sé què...
Amb persones.
Amb persones, I ells, sense voler, perquè això suposo que és informació subliminal, també juguen, no juguen amb el iaio, amb aquesta persona gran, juguen amb el Pasqual, juguen amb la Teresa, juguen amb l'Alvira, i vam fer un contacte intergeneracional molt intens, tan intens que els nanos, quan van vindre al nostre esplai, van portar un treball fet, algo al·lucinant, i estava fet per nosaltres. Estava dedicat a nosaltres, ja estava fet per ells. Boníssim. Llavors, resumint, potser el que aquesta societat està fent és fer cercles de persones grans, d'àrabs, per no dir moros, que està molt mal dit, de gitanos, de fa estereotips. I si no, diguéssim, arribem a trobar-nos, estem aïllats.
Maria José.
Bueno, a mi el taller m'ha servit per conscienciar-me sobre l'edatisme, per donar-me compte de la quantitat d'edatisme que hem patit i que encara n'hi ha a la societat, perquè jo penso que està en moltes vessants, no?, tant a la feina com estructural, quan vas a les institucions, com de manera personal, familiar, i és veritat que moltes vegades passa inadvertit, que és molt, molt subliminal, i que el tenim com acceptat, com ja algo natural, perquè ja ens ve de molts anys, no? Aleshores, a mi m'està servint per això, per donar-me compte de que jo també he fet edatisme, sense voler, i que potser també m'han fet a mi, i no m'he donat compte, ho he donat per, bueno, doncs per algo natural, i la conscienciació. Aleshores, el que han comentat els companys, no, i companyes, l'intercanvi aquest generacional amb els nanos ha sigut molt enriquidor.
Voleu dir que la feina, lògicament, s'ha de fer de baix cap amunt, no? Vosaltres recordeu, en la vostra època infantil, o juvenil inclús, fer aquesta interacció?
No.
Jo crec que no feia gaire falta. Perquè en aquell moment, o sigui, jo recordo que vivia amb el meu avi, o sigui, la família estava ja des de sempre, perquè els meus pares, no, la meva mare, no va poder marxar de casa perquè el meu avi es va quedar viudo. I aleshores, per cuidar el iaio, ja ens vam quedar a casa d'ell. Aleshores, l'avi era l'avi, i se li parlava de vostè, i jo allà havia una diferència. També era edatisme, perquè el iaio era com el patriarca. Aleshores, era diferent la societat. Els iaios estaven a casa molts, la majoria, tots, per no dir tots, perquè les famílies estaven... Ara no. Ara, el que dèiem, els iaios estan sols, visquent sols, o estan a una residència. Llavors és diferent, perquè tu ja convivies d'alguna manera amb les gens gran. Ara els crios no conviuen, no tenen aquest vincul. Sí, d'anar a veure els iaios i tot això, però no tenen una convivència diària amb el iaio. És diferent. Crec que és diferent.
Jo estic d'acord, i jo crec que és la societat la que ha canviat. De soc arrel, vull dir, com ha dit molt bé ell abans, les persones grans es quedaven a casa i les persones joves creixien amb aquesta figura, no? Hi havia un... Jo m'atreviria a dir que hi havia més respecte, eh? Vull dir, si contem que ara estem en una societat en què molts valors s'han perdut, per desgràcia, doncs hi havia més respecte, com diu ella, es tractava de vostè, i la persona gran, pues, era un integrant més de la família, i no crec que es fes llavors edadisme en aquest sentit, no? O menys, o potser no el detectàvem, aviam.
O d'una altra manera, no sé.
O d'una altra manera, però vull dir, jo crec que és la societat, i que l'edatisme no deixa de ser una qüestió cultural, vuill dir, no s'educa els nens de petits per dir un dia et faràs gran, no? I seràs com el teu pare i després com el teu avi. No, jo crec que això hauria de començar a les escoles, realment. Perquè fos una cosa, doncs, que donés un resultat positiu de convivència per tots, no?
Perquè la iniciativa aquesta de fer aquesta relació intergeneracional ha sigut més aviat de la Fundació La Caixa que no dels propis col·legis, no? Això pot servir també una mica per conscienciar de que són els col·legis que a vegades també no marquen aquesta pauta, no?
Vale, no, jo he dit abans no, rotundament, Per què? Perquè abans el iaio, no era un problema, era una forma de viure més. Sí. Era una forma... Ara el iaio és un problema. Per què? No n'hi ha temps, no n'hi ha espai. El iaio és un problema, i més cada vegada que es fa més gran. Llavors, una persona gran de 65 anys, però bueno, encara va bé, però tindre una persona a casa de 79 anys, 80, dependent, avui en dia no es pot tindre. El que deia la companya.
És que abans no hi havia cases de residències d'avis, no n'hi havia.
Ara no hi havia les hermanites dels pobres, que era per la gent que no tenia família o que no tenia ningú, però els que tenien família
estaven
a casa, però com una cosa natural.
Exacte.
Vosaltres, com ara dius, persones grans, esteu acceptant aquesta realitat? O no us toca més remei que acceptar-la?
A veure, no és qüestió d'acceptar-la, és així, sí, ja està, jo és que no accepto ni a dins.
Jo penso que mentre sigui independent viuré en parella o sola, però sempre els he dit als meus fills, jo el dia que sigui dependent A mi, jo me'n vull anar a una residència, però me n'aniré jo voluntàriament, perquè no vull ser una càrrega pels meus fills. Jo penso que ells tenen la seva vida, les seves feines, el seu tarannà, i és diferent el tarannà d'una persona gran dependent a una persona que està activa i treballant i jove i amb la seva família. Llavors, jo m'estimo més.
Jo, de totes maneres, voldria, si em permeteu, fer un incís aquí. També ha jugat un paper molt important el que la dona s'ha incorporat en el món del treball.
Clar,
dir, la dona cuidava els nens, per clar, tant, no hi havia guarderies.
Exacte.
La dona cuidava els avis, els tiets solters.
Ara.
I les àvies,
clar,
i per tant no hi havia residències,
sí,
i llavors al canviar això, al incorporar-se la dona al món del treball, ha deixat de fer tota aquesta tasca que no era valorada.
Exacte.
I s'han hagut de buscar altres solucions, no?
Bueno, el que deia també el Pasqual, també és que és a l'espai també, els pisos cada vegada són més petits. És que només que tinguis un parell de criatures al matrimoni i a l'avi o l'àvia, on la fiques? Si els pisos normalment ja són de dues habitacions, per trobar un de tres, ni t'explico, i de quatre ja, ni pensar-ho. Vull dir que a l'espai també és més reduït, no?
La societat ha canviat.
Exacte, bon. Vull dir que és estructural.
Però jo també vull ser una mica abogat del diable, no? Vull dir, perquè això ho veig, no? I ho veig. O sigui, dona la sensació, no sé si a vosaltres, que això entra dintre del camp de l'edatisme, que mentre ets útil, mentre aportes economia o aportes esforç o aportes ajuda, estàs ben acceptat amb aquest ambient familiar, inclús.
Totalment.
El moment que ja no ets útil, el moment que ja ets una càrrega... Antes ha dit el Pasqual una cosa que m'ha impactat. Quan ja comences a ser un gasto, vull dir, ja vosaltres mateixos dieu, escolta, no vull molestar, me'n vaig a una residència. És dur, això,
Bueno, però és el que deia, la societat canvia i el nostre pensament també ha de canviar, vull dir...
Però és trist, això,
Per què ha de ser trist? Jo, mira, jo sempre penso, perquè a mi em tinguin a casa, asseguda en el sofà tot el dia, a davant de la tele, i estate quietecita ahí, m'entens? M'estimo més anar a una residència on tinc l'animació, on tinc que ve el fisio, on, m'entens? Hi ha altres serveis que tinc amb persones amb qui parlar de la meva edat, més o menys, i estaré més distreta. Jo ho veig així, perquè jo per quedar-me a casa davant de la tele i esperar que em diguin, ala, vamos a comer, ala, vinga, ara toca anar a sopar.
Però jo crec que si s'està a casa es participa molt de la vida familiar.
Si estan. Clar, bueno, però si treballen...
Bueno, jo vaig tindre la meva mare que treballava i la tenia a casa, al final vaig tindre que deixar de treballar, també ja era la meva edat de deixar de treballar, però vull dir, ves puc continuar més, i no és el mateix, perquè tu participes dels diumenges, participes de que si ve el net, participes, jo podia treure la mare encara a donar voltes pel carrer i tu estàs a casa teva, i estàs a dintre de la família. Anar-te'n allà, doncs, bueno, cada un té la seva opció i té la seva decisió. Però en el cas de la mama, jo he treballat a residències i no és un joc que m'agradi acabar.
A mi sí.
Però cada un té el seu.
Jo soc de residència.
Pasqual.
Bueno, jo amb això crec que és primer, com tot, el grau econòmic és superimportant.
Sí.
Superimportant. Perquè, per exemple, tu quan veus a un ciutadà, dius, mira, un moro, però si té calés, dius, mira, un àrabe, I amb la gent gran passa el mateix, Si tu no tens gaires calés, ets una càrrega per la família, i cap a la residència, Si poden fer la residència, que te la paguis amb la jubilació i amb l'ajuda de l'Estat. Si tu tens calés, te passen una persona a casa, i tu estàs amb la família. I després queda la segona part, la qüestió de mobilitat o incapacitat. Una persona pobra va a la residència de cap, perquè no, a casa com pots cuidar-la? No pots, perquè el que deia la companya, la Teresa, vas a treballar, un, altre, no pots cuidar-la. I si tu tens calés, què fas? gastar-te els calés a posar una persona que la cuidi. Jo crec que tot va enfocat a poc a poc, des de fa molts anys, enfocat a poc a poc al poder econòmic que
l'economia.
Hi ha.
Bueno, jo em refereixo, els que són més joves que nosaltres encara no li donen importància perquè diuen la jubilació, encara em queda anys,
sí,
i les coses poden canviar, molts te diuen, bé, a veure, sàpigues, jo arribaré a gran com vosaltres, que heu tingut la sort aquesta, jo suposo que són excuses amb les que diuen, no hi vull pensar, no m'ho vull plantejar perquè hi ha bastant dures ara com per ara pensar el que hi ha. Però, tristament, anem de cara amb aquesta societat, no? L'altre dia també una de les que vaig entrevistar diu, home, hi ha puestos, hi ha països que ho estan enfocant ja d'una forma diferent, no? Inclús hi ha un model que diuen que és que, d'alguna forma, amb un bloc social hi hagi gent jove, gent gran, gent sola, gent acompanyada i gent que té pues, cert poder tal. Per què? Perquè se n'han donat compte que a vegades aquesta persona sola la poden encarregar de que se n'encarregui dels fills dels veïns mentre ells treballen i amb ella també és una satisfacció. Vull dir, ojo, com aquesta societat no es plantegi això, no sé cap a on anem. Nosaltres potser ja no ho viurem, això, no?
També, això seria l'ideal, no?
Sí, per això dic que es busca l'ideal, però dius, bueno, hi ha medis per fer l'ideal, hi ha potencial, pot haver molt interès per part dels polítics de que la gent gran és molt important perquè és el 20% de la població. Ara, us comentava també que s'ha presentat dintre, bueno, aquestes terminologies polítiques, s'ha presentat la proposta de la llei de la gent gran al Parlament. Jo me l'he llegit més o menys i dic, perfecte, o sigui, no s'han deixat res. Se'n donen, veig que estan informats de les necessitats de la gent gran i de lo que té que aportar aquestes lleis perquè la gent gran, coi, pues, tingui una vida decorosa. Ara, si darrere d'això no hi ha diners, no hi ha pressupost, tot això és pa mullat. A part, també dic una cosa, una proposta té que passar per diferents passos. Fins que s'aprovi com a llei, veurem si nosaltres ho vivim. Vull dir, ojo, que també estem en una societat que, vulguis o no vulguis, la gent gran està marginada. Es donen prioritats a altres coses, no? Vull dir, vosaltres en aquests moments, la meva pregunta també, en aquests moments us sentiu ben coberts, satisfets, vull dir, amb el que ara ofereix el govern, ofereix la Generalitat, ofereix aquesta política de cara a la gent gran, us sentiu satisfets, coberts?
Del tot no, perquè el que hem estat parlant abans, vull dir, tu... fins a 65 anys et van fent mamografies, després ja t'apanyaràs. I el mal pot entrar igual en qualsevol moment. I amb els homes el mateix. Vull dir, sí que hi ha una diferència d'edat i amb aquestes coses, com deies tu, que amb una urgència primer agafen a la gent jove que no pas a la gent gran.
Això ho vam veure, el que comentàvem abans, no?
Sí.
Quan va haver-hi la pandèmia, amb la Covid, la prioritat d'anar a l'hospital, qui era? La gent més jove. La gent que ja per certa edat se suposava que ja tenia poc recorregut de vida, aquell ja no tenia l'oportunitat ni de portar-los a l'hospital. Vull dir que ja per edat ja estaven discriminats.
Sí, que amb això hi ha diferents matisos, segons també els sanitaris. No? Diuen que és fins als 69 anys, fer un cribatge, per exemple, de colon o de tal, perquè se'n fan pocs encara de cribatges, perquè tots costen diners, no? Però vull dir, després, no és que no t'atenguin. Diuen que si tu alegues que tens un problema, sí que t'atenen, no?
Sí.
El que passa és que no és ja rutinàriament, exacte, o cada dos anys o cada any oferir-te una colonoscòpia cada dos anys, no?
És una discriminació.
Diuen això perquè dius, home, també les persones grans ja pel sistema immunològic pues ja tampoc desenvolupen tot això. No sé, per això dic de que un se sent cobert quan va a l'hospital de dir, home, jo tinc aquí un bulto. Si tens un bulto, et faran la mamografia.
Sí, evidentment. Però la discriminació ve quan ja no te'l fan a partir de certa edat. O sigui, el que hem dit abans,
també.
La preparació i tot això. Aviam, jo no en tinc res que dir dels professionals de la Seguretat Social, tot el contrari, són professionals i són gent, per almenys tots els que m'han tocat a mi, que realment hi posen tot l'interès. No, però jo estic parlant del que està tramat. Val? Si tu tens un problema, t'atendran. Això estic segura. Però el que estic dient és que la societat, d'alguna manera, sí que fa una discriminació. És el que crec, eh?
Vale. Bueno, això dels polítics m'encanta. Nosaltres, per als polítics, crec, sempre és...
Són que... opinions personals.
Sí, personals. Som una inversió. Som una inversió. Per què som una inversió? Perquè som molts, cada vegada serem més, però al mateix temps som menys, però va creixent més a la gent gran. I la que va, diguéssim, morint, pues és menys. Llavors, què significa això? Que el... som una inversió, no? Què significa això? Que el que ja, diguéssim, no pot votar, que ja no pot votar perquè la seva capacitat cognitiva, la seva mobilitat, no sé què, doncs és igual. Què passa? Que no voti.
No, no, que se'l porta amb l'ambulància a votar, vull dir, no pateixis.
Bueno,
no se n'escapa ningú de votar.
Els que tenen discapacitat, diguéssim, psíquica, no voten, eh?
No, no em referia als que no tenen mobilitat, se'ls porta amb ambulància.
No voten, o sigui, cada vegada que les persones, diguéssim, tenim més edat, tenim menys capacitat mental... no votem, o sigui, això ja no és una inversió, sí, ja és igual. Què ha passat amb la... I encara la població de gent gran va creixent,
Sí, cada vegada l'esperança de vida és més
alta. Llavors, les persones ja que tenen una edat molt avançada ja no són rentables. Si ho mirem d'aquesta manera, ja no són rentables. Llavors, per què tindrà tanta atenció? I les lleis, aquest país, ja parlem del global o del nostre, d'aquest país, n'hi ha moltes lleis, i molt bones. N'hi ha moltes lleis i molt bones les coses. Agafa la llei i diu, jolina, quina llei més bona, però no s'apliquen.
S'han de portar a la pràctica.
No s'apliquen.
Sobre el paper molta cosa, però després
no
a la pràctica.
Tu vas per al carrer... amb el gos agafat i n'hi ha altra persona que no porta, que porta el gos sense agafar i ho veu la policia i la policia passa i per llei tens que anar amb el gos agafat. Això és una cosa que es va pagar a nosaltres.
Jo el que sí, teniu raó, vull dir, en aquest sentit hi ha una sèrie de coses que m'han cridat una mica l'atenció dintre de lo que és la proposta de llei de la gent gran. A part dels drets i de les obligacions, lògicament, no? Tens dret a la igualtat, tens dret a la no discriminació, tens dret a la igualtat entre dones i homes, tot això està ficat al paper, amb la integritat física, la psíquica, la social i la moral, si tens dret, no, parlo de persones grans, a l'honor, a la llibertat ideològica, religiosa i de cul, protecció jurídica i econòmica, a més si tens drets, vull dir, tal i qual, però després dius, i obligacions, hi ha una que m'ha cridat l'atenció. Diu, sí, és a la participació amb el finançament dels serveis públics.
A pagar els impostos.
Vull dir, claro, lògicament, nosaltres paguem impostos.
Sí, clar.
I tant.
Paguem IVAs.
Dos vegades.
No? Que si consumeixes tal, no? Vull dir, el que diuen l'economia silver aquesta, l'economia de plata, no? Vull dir, som un negoci. Claro. I això aquí està demostrat, no? Vull dir, ojo, com a acció també tenim els drets. O sigui, tenim obligacions, però tenim drets. I aquí és on se té que valorar una mica si veritablement aquesta llei ens protegirà de forma real, de forma eficient,
tangible,
eficaç,
sí.
Dintre de tot això. Ara, també dic una cosa, com se financi tot aquest cos?
Perdona, la llei potser és bona, és que torno a dir, te la proves i dius, ai, quina llei més bona, vale. El que sí que et diré és que potser no sé si els drets es compleixin, però el que sí que et diré que les obligacions les complirem,
Sí, el percentatge, si tu una cosa molt bé, el 100% de la participació la tenen controlada en aquest sentit, perquè tu tens que menjar, tens que consumir aigua, tens que consumir llum, tens que consumir tal, te'n vas de viatge, vull dir que la pensió o les rentes les reinverteixes, no? Això sí, perquè està controlat. Tot l'altre és el que a mi una mica em preocupa, de dir, m'estan oferint més... potser del que em poden oferir.
Però jo, tot això que has llegit, de fet, és el que té qualsevol ciutadà.
No,
sigui
això,
gran o no.
Són drets.
O sigui, són els drets de tothom. Per què es posa aquí la gent gran?
Està proposició de llei, eh? Ja, encara és una proposició,
dir,
eh?
Tu fixa't, està posat en proposició de llei perquè algú falla, perquè això són els drets humans, o sigui, això és el dret de qualsevol ciutadà. Sí. Ah, si s'està fent una llei especial perquè això es respecti, algú està fallant a la societat.
Sí, que vols dir tu una cosa, estàs dient que dius per què fan una proposta de llei, si lògicament això ja entra dintre dels drets
exactament
que té una persona, no?
Exactament.
Em fa gràcia perquè diu dret a la vivenda, no? Dret a la vivenda, i quanta gent gran no està desnonada de, dels seus pisos, doncs perquè és el que diem, són rentes baixes, perquè fa molts anys que estan a la mateixa vivenda
i es volen fer fora.
I es fan fora.
Perquè volen construir vivendes noves amb un altre cost, evidentment.
Exacte.
O sigui, però
al final, especulen, especulen.
Però al final tot és economia.
Tot és edatisme. Tot,
tot és edatisme.
Escolta, ens estem tornant molt crítics, eh? Millor potser ens tallen el programa i, no, no, i ens foten fora, eh? Vull dir, voleu dir en aquest sentit que si no hi ha poder econòmic, si no hi ha diners, la marginació pot arribar a ser total.
Jo vull dir que jo és una vergonya que els drets humans es tinguin que posar especialment per a gent gran. Perquè això són drets de tothom.
Universals.
Que es tinguin que posar per llei i que digui, no, ho han pensat molt bé. Home, si és que és lo lògic.
Clar. O sigui, mireu, que estàs dient una veritat com un temple, diuen, som persones, no?
Oh, clar, eh?
Amb unes edats.
Llavors ja s'estan tractant diferents.
Els drets són per
són
tothom igual, no?
No, però segons tu miris, per aquesta regla de tres, aquesta llei podria ser discriminatòria.
Exactament. Perquè sembla que no tinguem
dret. Està parlant d'un grup com si fos un gueto al que li hem de posar una llei
atenció especial,
especial perquè no forma part
de la resta
de tota la societat, no? Vull dir, també podries fer aquesta lectura i entenc que és una lectura molt crítica, però mira, com dèieu abans, posant diferents exemples als companys i tal, jo sempre dic, faig un paral·lelisme, no? Una planta neix, creix, es reprodueix i mor. Nosaltres hem nascut, hem crescut, ens hem reproduït o no, i ara només ens queda morir-se, i una mica, doncs això és com molt molt greu, no? Vull dir, perquè hi ha tota una vida encara per aportar coses i per no sé, crec que això
per
és...
Aportar.
Per aportar.
Fa pensar sí. Tot això.
Si continuo amb el que deia, si fan aquesta llei, és que algú falla a la societat. Algú falla. Perquè si es tenen que protegir, tenen que protegir a les persones grans, vol dir que l'educació social està fatal.
Està fallant.
Està fatal. Per què van posar la llei de protecció dels animals? Perquè és que aquí, en aquest país, trataven els animals... Pues com això, com animal, tiraven les cabres dels campanaris, feien patir els bous amb les llances, i van tindre que posar una protecció als animals. Ostres, ja tenen que posar una protecció
a la gent gran.
Algú passa,
No, no, lògicament les lleis són protectores, però és que damunt de que tenen que ser protectores és perquè hi ha uns dèficits, i si hi ha uns dèficits s'ha d'aplicar. El paper, és que el paper són, no sé quantes fulles són, tot això, no? Mm-hmm. Però dius, al final dius tu, bueno, jo, si faig un plantejament, si jo faig un projecte, tinc que tindre els diners per a aquest projecte. Si no tinc diners, per què faig el projecte?
Finançació, clar.
A més, també hi ha un tema de dadaisme que a vegades tampoc es toca massa, no? El voluntariat. Perquè també el voluntariat a vegades es considera que una persona pot ser voluntària, que no deixa de ser un servei a la societat, que només hi dedica potser una hora cada 15 dies. I hi ha voluntaris que dediquen 7 o 8 hores cada dia. Vull dir, hi ha molta diferència en aquest sentit, no? Però el voluntariat, el 30% dels voluntaris són gent gran.
És com un treball.
És un treball.
Exacte. Per què? Perquè ells consideren que la gent gran té temps, no té res que fer.
Exacte.
Entens? I com que no té res que fer, és una font de captar voluntaris. Vosaltres sou voluntaris.
Sí.
Com us considereu com a voluntaris? Tindria que haver una llei? Bueno, ja existeix unes normes, no? No sé si arriben a ser llei, no? De les voluntaris, i el primer que diuen, que quedi molt clar, sin remuneració econòmica, no?
Ja estem al cap del carrer.
Perquè si no és voluntari. Però vull dir, vosaltres com a voluntaris us sentiu ben tractats, ben reconeguts, ben acceptats per aquesta societat?
Si no comptem amb la vessant econòmica, evidentment sí. Vull dir, la paraula voluntari ja ho diu, és una activitat que tu fas, i repeteixo la paraula, voluntàriament, no? Ningú t'obliga. Llavors, vull dir, si tu dediques unes hores, les que siguin, a fer qualsevol tipus de voluntariat, és perquè això t'enriqueix, perquè d'alguna manera socialises amb altres persones, I perquè realment et sents que vàlid, no? Que també forma part de quan ets gran, de sentir-te vàlid, de sentir que pots participar, que pots fer coses amb diferents grups, no? Ja sigui amb persones grans o amb persones més joves, és igual, o l'Hospital de Calella, per dir alguna cosa, no? Vaig a fer voluntariat allà, doncs a fer companyia als malalts, o... Tot això està molt bé. Que hauria de ser remunerat? Home, això seria una altra discussió molt llarga a tenir, no?
Jo penso que ho fem per una satisfacció personal,
correcte,
no? I per contribuir a la societat a que funcioni millor.
Allà a l'esplai hi ha quantitat de... Som bastanta gent, els que som voluntaris, i és molt bonic que tu puguis aportar el que has après en un moment donat a l'altra gent, i es creen molts vínculs. Llavors, amb aquesta part, com ha dit la Teresa i la Maria José, doncs, clar que ens sentim així, perquè no esperem res més. O sigui, el que estem donant ho estem rebent, també. Sí. Perquè rebem en compensació, amistat, carinyo... Mm. També t'ensenya. El que tu estiguis ensenyant t'ensenya molt més, perquè és una cosa que és una frase que es diu molt, però quan la poses en pràctica, jo estic ensenyant, resulta que és al revés. Ells m'estan ensenyant perquè jo m'haig de preparar, no sé què. Vull dir, d'alguna manera, és molt... El que té de veritat el voluntariat posat al cap, no ens fa falta més que això. Això sí, que es vegi que és un voluntariat, no tinguis una pressió del tipus que sigui, clar, perquè siguis voluntari. Però la remuneració no és el que ens interessa, perquè ens en trobem molt acollits amb el que tenim al costat. I aquesta és la idea del voluntariat.
Bueno.
On està la línia vermella? Diuen que és, sobretot quan treballes, et diuen ojo, hi ha una línia vermella que és la línia vermella de l'estrès. Els treballadors tenen que treballar, tens que procurar que arribin fins a la línia d'estrès, perquè si arriben a la línia d'estrès són rentables. Si la superen, malament. On està la línia també del voluntariat, que dius, entre la satisfacció personal o l'explotació personal?
Bueno, jo penso que el límit també se l'ha de posar un,
sí,
no?
Exacte.
Perquè si tu dius, jo per la meva satisfacció personal li dedico 2 hores a la setmana, per dir alguna cosa, amb una activitat de l'esplai que jo pugui fer, doncs estupendo. Ara, quan això es converteix a 8 hores al dia, dius, i a mi això ja em representa una càrrega personal, ja no deixa de ser satisfactori, ja deixa de ser com
una obligació.
Sí, llavors, això és molt diferent.
Clar, el límit l'has de posar tu, de quantes hores li puc dedicar que a mi em reporti satisfacció, vale? I pugui ajudar els altres.
Parla, no, aquí no diem que no parlis, vull dir, no tinguis por, li diguis el que sents.
Estic parlar, de veritat,
Sí, clar que pots parlar, perquè veig que t'estàs resistint a dir certes coses.
Sí, perquè és que m'ha encantat...
És opinió personal.
M'ha encantat això del voluntariat pagat, m'ha encantat, perquè dius, ostres, si em paguessin a la meva voluntat, però després penso, espera. Escolta una cosa, si jo cobro del voluntariat, jo què sé, 500 euros al mes, però després al final d'any, com que rep la pensió i altres...
Dos pagadors
que paga Hisenda.
Hisenda me fot una clatellada, que pa què? Llavors ja va bé. Ja.
Millor que no cobrem.
No, en sèrio, fot una clatellada, que pa què? I la pensió que tenim nosaltres... És una pensió molt modesta, molt modesta.
Home, però perdona que et talli, però això hauria de ser lliure d'impostos, home.
Ara.
No, per això estic
posats a fer...
Però vosaltres considereu que d'alguna forma, o altra, no, a vegades la remuneració no té que ser necessàriament econòmica d'una mensualitat, no? Però vull dir, vosaltres considereu que el voluntari tenia que rebre alguna satisfacció econòmica?
Algun avantatge.
Un reconeixement.
Un avantatge.
Algun avantatge.
Algun avantatge. Poder sí.
Sí, però jo dic, cobrar, així hem de fer
molta por.
No, perquè no és aquest el fi de fer un voluntariat.
I després, l'altra cosa que has dit tu, el límit, l'estrès i el límit, la Maria José té tota la raó.
Tota.
En el moment...
I pobre de tu que diguis que no té tota la raó.
Aquesta nit amb el sofà.
Té tota la raó. En el moment que tu veus que allò és...
T'angoixa d'alguna manera.
Ja no és algo voluntari, ja és una obligació. Ah. Llavors, si ja quan es converteix en obligació, ja la cosa no va bé. Perquè el que vols fer tu, el que vols donar tu, està contaminat per l'estrès, per...
No és bo.
Ja no funciona.
No ens convé a aquestes edats.
Llavors, tens que sapiguer agafar, posar el límit.
Sí, però jo aquí aportaria una opinió personal, que no sé si a vosaltres us ha passat. Primer, quan et jubiles, doncs mires a l'esplai com una cosa de gent molt gran. No, això encara... No, jo no estic preparat.
Jo no tinc l'edat encara
per aquí. No tinc l'edat per anar-hi, no? Perquè una cosa és que tu, jo, per exemple, mai m'acabo de veure lo suficientment gran, no? Vull dir, sempre un té l'esperit jove i sempre et sembla que, bueno, encara no sóc tan gran, no? Que, de fet, doncs ja comencem a ser-ho. Però quan et jubiles, llavors vas a l'esplai i se t'obre tot un món, no? Perquè dius, ostres, quantes coses fan. I a mi m'agradaria fer això, i t'apuntes a 50.000 coses i mitja, com a voluntari, com a no sé què, com a no sé quantes. I clar, després et dones compte que no arribes a tot. I que resulta que estàs més cansat que quan treballaves.
Sí.
I aquí està la línia de les tres, on llavors fas una tria. I dius, a veure, què és el que m'omple més? Què és el que m'agrada més? I fas allò. Val? No sé si a vosaltres us ha passat.
Bueno, jo volia fer el contrari, un apunt tot al contrari, no? Jo, per exemple, els meus pares eren de nona a l'esplai, perquè allà per anar a jugar a cartes con cuatro viejos no anaven.
Però mira, estaven fent edatisme ja,
sí, 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 totalment. Els meus pares eren anti anar als casals. Sin embargo, jo tot al contrari. Jo, per les meves circumstàncies personals, jo des de molt jove vaig patir un tumor cerebral i em van donar la incapacitat, vull dir, des de molt jove que no treballo. Aleshores, jo em vaig trobar en una època de la meva vida que per relacionar-me, clar, la gent de la meva edat treballava, costava quedar. La manera de conèixer gent, la gent era molt de discoteques, d'anar a discoteques i tot això, jo no era de discoteques. Aleshores, a mi em va anar molt bé apuntar-me, quan ja vaig tenir l'edat, en un esplai. A més, era de les més joves de l'esplai. Sempre he anat, he sigut de les més joves. Llavors, a mi va ser tot el contrari. Per mi és un món. És un món on hi ha un munt d'activitats que jo sempre dic que alguna cosa t'ha d'agradar. I jo soc una persona molt curiosa en el sentit aquest cultural, no? Que dic, ara provo això, aviam si m'agrada, ara provo allò, aviam si m'agrada. Doncs mira, m'agrada més això que allò. I a mi m'ha obert un món, molt diferent dels meus pares. Els meus pares eren anti, res a veure, i, sin embargo, jo sóc ja des de que vaig tenir l'edat d'apuntar-me, i per mi és un món que m'ha fet molt feliç i m'ha ajudat a relacionar-me, a conèixer gent, a viure, clar. Perquè si no, què feia?
Clar. D'alguna manera, la meva petita anècdota referia a la línia aquesta vermella, que tu ets tu mateix, ets el que te la poses.
Exacte.
Vull dir, arribes fins aquí i llavors tries... Doncs hi ha un munt de possibilitats que pots
però jo penso que
però per entrada
que
hi ha una idea equivocada.
Sí,
però, per exemple, dic jo que ho vic el voluntariat intensament, no? De dius, perquè una cosa funcione, necessite unes normes, una disciplina, unes estratègies, uns objectius, com si fos una empresa, no? El que passa que dius, bueno, l'empresa és l'empresa i el voluntariat és el voluntariat. Exacte. Claro, com d'alguna forma separes aquests conceptes, no? De dir, jo vull ser voluntari, però vull fer el que em doni la gana.
No, això tampoc.
Exagerant una mica, no? De dir, jo vull aportar això, però tinc uns horaris que no m'ho permeten. M'agradaria fer això, però millor potser no estàs capacitat per fer això, però t'agradi. Vull dir,
clar,
tot aquest conglomerat...
T'has d'adaptar, has de lligar el que tu pots aportar amb el que l'esplai t'ofereix. I llavors, doncs, triar allò on tu et sents còmode. Clar. I on pots aportar alguna cosa realment.
Però el problema moltes vegades també que et trobes amb el voluntariat és que dius, claro, tens que fer una sèrie de preguntes. A vegades fas una sèrie de preguntes com de captació d'una persona per una empresa. No? De dir, jo necessito aquesta persona amb aquestes característiques.
Correcte.
No? Amb aquest horari o amb aquesta predisposició. Claro,
has de trobar la persona que s'adapti a el que tu necessites.
O més persones.
No? Claro, si damunt tot això exigeixes perquè la cosa funcioni, no? De dir, bueno, jo vull que això funcioni com Déu mane, però necessito aquestes característiques, necessito aquesta disposició, però damunt no cobraràs.
Damunt et costa
quartos, no? Claro, aquí entrem dintre d'aquest concepte. En compte amb nosaltres en decisions importants, inclús que actuïs de forma efectiva. O sigui, fas un voluntariat que, d'alguna forma, l'Estat l'ha de pagar tu.
Sí.
Lo tens que pagar tu, no?
Encara que sigui en temps.
Al final dius tu, quan hi penses una mica i fas aquestes composicions, i jo a vegades també em surt fum del cap, dic, hòstia, doncs m'estic d'alguna forma, però jo autoconvencem de que sóc útil, sí, és que estic d'alguna forma compensant la pensió que cobro. O sigui, és com si l'Estat m'estés pagant una pensió amb la que jo, d'alguna forma, no em podran dir de que jo no actuo gratis, no m'estàveu mantenint. Estic fent una feina que me l'esteu pagant amb la pensió que jo m'he guanyat.
Però això és voluntat teva. Tu has escollit fer aquesta feina.
Això m'ho penso jo per autoconvèncer.
Però jo penso que la teva pensió tu ja l'has pagat anteriorment.
Clar. Ja, però, bueno, però jo no m'he autoconvèncer de dir que, escolta, perquè dius, jo estic fent una feina ara, que si estigués en una... com si fos una empresa, estic fent una feina, no? Uh-huh. Però, bueno, jo em feia un convenciment i dic, bueno, doncs la pensió és el meu sou. Dius, claro, això també és trist perquè veus una mica l'entorn, no? De dir, tu tampoc pots exigir un voluntari que faci una cosa.
No.
Perquè és voluntària.
Exacte.
El qual dius, tio, perquè aquest voluntariat sigui eficient i efectiu, tens moltes limitacions, perquè lògicament la gent gran quan s'ha jubilat, el primer que pensa és que el temps és teu, ja t'ho venen això, no? Clar. El temps és teu, tu dedica el que vulguis al teu temps. T'estan dient subliminalment també, escolta, que ja no en mani ningú, has de fer el que et doni la gana. Però, claro, si vas a fer un voluntariat, sempre hi ha una disciplina, hi ha unes ordres, hi ha unes normes, ja no és el que facis el que vulguis. No sé, però si jo m'estic explicant.
Sí. Jo crec que voluntari, per exemple, amb l'esplai, que és el que més conec, doncs allí tota la gent que va a ensenyar, doncs, anem a dir, no hi ha costura, però que el que anés a ensenyar... internet,
sí, el voluntari,
manualitats,
el que sigui, ningú falla. Dels que van a donar la classe, ja tothom té assumit això. Això és un voluntari que va un cop per setmana, dos cops per setmana, el que sigui. Ara, si posem un voluntari que estigui tots els dies, totes les hores del dia, això ja és una altra cosa.
Clar.
Però el que és voluntari, el que és el treball voluntari és això, que tu puguis gaudir d'aquesta feina i puguis aportar alguna cosa a la societat. Però no que et mengi tota la teva...
Sí, però hi ha un trasfondo...
Si fas molts voluntariats, llavors et cremes també.
Que no
tenim temps per profundir sobre això, perquè no mos queda massa temps, no? Però al final dius tu... darrere de tot això hi ha uns ràtios, La Caixa, la Fundació de la Caixa et controla.
Ah.
M'entens? Vull dir, escolta, si és una activitat que no està tinguent els ràtios necessaris...
De participació, vols dir?
Està ocupant un espai.
De participació.
Està ocupant un espai, que aquest espai té un cost, també el poden ficar en valor, que el podries aprofitar per altres coses.
Correcte.
Vull dir, al final dius tu, no estàs fent el que tu veritablement vols. Després has de convèncer amb aquesta persona que no està produint un ràtio, perquè tu el primer que havies fet a aquesta persona li permets fer això perquè és una satisfacció personal. La importància del ràdio és relativa, sempre i quan tinguis espai. Si no tens espai, has de fer-la ocupar per un altre que t'ofereixi ràdio. Vull dir, és que jo crec que hi ha gent molt hàbil, hi ha gent molt intel·ligent que ens ven un concepte de món i un concepte de necessitats que dius tu i caus una mica més. Jo a vegades penso i dic, escolta, coi, les empreses si fan una donació tenen un benefici. Uh-huh. O fan la donació sense benefici. Okay. Diuen, no, jo els beneficis no, els quedeu vosaltres, però tal.
Yeah,
tenen un benefici.
Fiscal,
si jo faig una recaptació d'aliments perquè hi ha gent que passa gana, i em fico a la porta d'un supermercat, estic fomentant un increment de consum.
Perquè l'has comprat tu, primer.
Perquè l'has comprat tu.
O fan que el compri...
I aquesta empresa t'ha fet un descompte a tu? T'ha tret l'IVA o algo amb això que tu estàs donant?
Em sembla que sí que ens tancaran, l'emissora.
Vull dir que en aquest cas estàs beneficiant el gran empresari.
Estem molt crítics,
No, és però veritat. Són pensaments nostres,
no? No, real,
real. I nosaltres, per què dius que et deixen ben clar, sense remuneració econòmica? Ja. Vull dir, hi ha hagut un estudi en què s'ha parlat d'un benefici fiscal, no de remuneració, un benefici fiscal.
Ja estaria bé, ja estaria bé.
Que a lo millor és insignificant. Aquest estudi que es va fer, a lo millor representa que de la base imponible que fa la gent et descompten 500 euros o 1.000 euros, depèn de les hores. Però per què no aquest lligam de dir voluntari, no remuneració? I amb lletra petita et fiquen, sí que a la vegada es podries cobrar els gastos. Amb lletra petita, no? Vull dir, per què això? Per què aquesta discriminació, aquesta, a vegades, manipulació, aquesta mà d'obra gratuïta, barata? Home, jo comprenc que si no hi ha voluntaris no es podrien fer moltes coses.
Tant,
lo qual també t'estan venent de dir, home, és que si tu no fas de voluntari, aquesta pobra persona es trobarà sola. Però és un sou que s'estalvia el govern.
Exacte, s'estalvien diners.
Em sembla que tindrem que fer un
pas. Com ho veieu, tot això que sou voluntari?
És una mica el peix que es mossega la cua, això. Sí. Vull dir, una mica clar. Una cosa és un voluntari que va a fer una classe, per tant, entenc que és un intercanvi, perquè vaig ensenyar una cosa que m'agrada, ho explicava l'Elvira una mica, no? I una altra cosa és quan tu has de cobrir un lloc, jo què sé, pel despatx, per exemple, i has de buscar una persona que tingui unes característiques i ha de ser...
I un horari.
Jo aquí diferenciaria els dos tipus de voluntari, no? Que ha de ser una persona de més dedicació, de més responsabilitat, de que ha de dedicar moltes hores.
I com la captes?
I llavors vull dir, clar, ha de ser que ella vulgui fer-ho i vulgui acceptar totes aquestes coses, no?
Exacte.
Lo qual vol dir que de certes feines, perquè és molt important el voluntariat, no? O no considero que és important?
Clar, sí, home, i tant, que és important.
Està cobrint un dèficit que el govern no pot suportar, perquè no se'l tracta millor en aquest sentit.
Mira, els hospitals, el voluntariat de los hospitals és importantíssim. Mira. D'anar a fer ajuda a la gent.
Això no deixa de ser també un edatisme, no? O, per exemple, hem parlat de la part sanitària.
Per cert, jo vaig voler ser voluntària de l'hospital i em van dir que no, que era massa gran.
Mira, edatisme.
Edatisme.
Per què no? Exacte. Si jo puc acompanyar qui sigui.
Donar-li de menjar, fer-li
companyia.
Doncs em van
dir que no, que ja havia conflictes.
Perquè no tens unes característiques. O sigui, estan actuant com a empresa que diu, tinc unes necessitats. I et fan un examen previ, et fan una valoració, i vals o no vals. I damunt dius, i vaig amb tota la satisfacció i no m'accepten. Doncs vaig a voluntariat, no? O, per exemple, dius, tu vas al banc. Allà al banc tenen unes normes ja. Després t'explicaran el que vulguin, però vull dir, el que deia abans també en Pasqual, som un negoci, fins que ens morim som un negoci, estem pagant un minut, estem pagant el que és, si t'han enterrat és que pagar un seguro, però si no et costa un ronyó, no et donen préstems si tens més de 75 anys, no pots demanar una hipoteca perquè el que primer mires, quan edat tens? La tens que pagar 25 anys, ja superes els 75 anys, no te la podem donar, tens que te tenen que avalar els fills, perquè són els que s'encarreguen. Vull dir, és un sistema que lògicament requereix una lluita continua. Bueno, això ja diuen que podíem...
Jo volia, per últim...
Però ha acabat el temps, vull dir, ràpid, molt ràpid.
Això de qui fiscalitza i qui dona els calés és una vergonya, per exemple, mirar a Metges Sense Fronteres, que tenim que ser al poble, donar els calés per uns metges que estan fora i cuidant els nens. Tenim que ser els governs, les ONGs, no tenien que assistir, tenien que ser els governs.
Molt bé, farem un partit, no?
Però és l'economia. Bueno, jo sempre tinc que dedicar...
Els pressupostos no arriben.
Sempre tinc que dedicar una cançó.
Mai
arriben per altres coses.
Una cançó per com a punt final. I he seleccionat una que és Billie Jean, de Michael Jackson.
Home! Billie Jean.